El Salou va ser una llàstima no portar-nos la victòria perquè era un rival complicat, amb necessitats també com nosaltres, i ells tenen jugadors molt joves, amb un ritme molt alt i amb talent, i nosaltres vam aconseguir estar molt a prop d'ells, no? Un jugador del seu equip va ficar 7 triples de 8 intents, i nosaltres vam fallar molt sota l'aro. Per tant, aquesta derrota de 7 punts, doncs, si no hagués hagut tant de cert exterior per part d'aquest jugador, hagués estat d'una altra manera, no? Ens vam posar a 2 a falta de pocs minuts, hem canviat el sistema defensiu, ens van anotar un altre triple de 10 metres, obre bot, i al final no hem aconseguit portar-nos la victòria, no? Però molt content del creixement de l'equip.
Doncs l'equip és 11 a la taula, 7 victòries, 13 derrotes. S'enfrontaran al Salou la pròxima jornada. També derrota aquesta setmana tercera catalana del Pretenc femení, 43-58 a casa davant el Vilatorrada. Són cinquenes a la classificació amb 11 victòries i 9 derrotes. I obrim bloc de bàsquet amb males notícies d'aquestes que deixen l'equip tocat, perquè els Vikings Voli Prat, l'equip masculí, va perdre aquest cap de setmana a la pista del Manresa per 3-16-2, i a més aquesta setmana el seu màxim rival, l'Arenys, va guanyar el seu partit per 3-16-0 davant l'Olot, i s'ha complicat la vida al conjunt potaló per aconseguir plaça de play-off d'ascens. Han baixat a la tercera posició, 49 punts empatats amb l'Arenys en la segona posició, però evidentment la diferència de 16 i el volei average particular mana que l'Arenys sigui segon classificat i que els Vikings no depenguin d'ells mateixos en l'última jornada. Una última jornada d'infart, perquè al migdia de diumenge l'Arenys jugarà a la pista del Barberà, i segons el que passi amb aquest partit, a la tarda el Prat podrà seguir tenint opcions o no en la visita que tindrà del líder al Mundet al pavelló del Julio Méndez. Per tant, esperem que pugui punxar l'Arenys en el seu partit contra el Barberà, perquè el Prat encara tingui les seves opcions diumenge a la tarda al Julio Méndez contra el Mundet. I a la fase per la permanència primera femenina, derrota 3-16-0 de les noies dels Vikings Voli Prat a la pista del Monjo. Són sisenes amb 8 punts a 7 de diferència de la permanència. I acabem amb la victòria, 3-2 de l'Alcalà Prat davant el Torre Roja, la tercera 17a jornada de la tercera catalana de futsal, amb els gols de Raúl González, Juan de Dios Urbano i de Oulit Rajali, per ser líders amb 36 punts i ja treure 5 d'avantatge respecte al segon classificat, el Sant Fèlix Vilafranca. Amb els últims resultats de poliesportius, en aquest cas de futbol sala, arribem al final del programa d'avui. Marxem, us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. El Prat Esports hi torna a la tarda a partir d'un quart de 8. Fins després.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La cúpula de l'empresa Iqoxe ha començat a declarar aquest matí al jutjat per l'explosió del 14 de gener de 2020, que va provocar la mort de 3 persones i va ferir-ne 7 més. El director general de la Química ha estat el primer a donar explicacions davant del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, després de gairebé 3 anys d'instrucció, dins d'una investigació que continua en marxa. A les portes s'han concentrat veïns i familiars dels afectats per demanar que es faci justícia. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega. Prop de 4 hores de declaració de José Luis Morlán, és el director general de la indústria química. A l'exterior, a primera hora, l'han rebut els veïns i familiars dels afectats per l'accident del gener de 2020, que va costar la vida a 3 persones, una d'elles un habitant de Torreforta que es trobava a casa seva. La deflagració va fer entrar al seu domicili una placa que el va matar. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha demanat que es faci justícia i ha recordat que la ciutat no oblida el que va passar.
Que nos vean que Tarragona sigue viva, que seguimos luchando y que le vamos a recordar de que el accidente de coche no lo vamos a olvidar.
Al llarg d'aquesta setmana han de declarar altres directius d'Ecoxe. Per demà és previst que ho faci Gerard Adrio, que és el responsable de seguretat de la companyia l'any 2020. Dimecres és previst que declari el director de la planta, Juan Manuel Rodríguez. Instrueix el cas Sofía Beltrán Miralles, que ja els va citar a declarar a finals d'any. Finalment s'ha posposat aquesta declaració fins a data d'avui.
Gràcies, Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio. La plataforma veïnal antiincineració de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, denuncia que la Generalitat ha afavorit l'empresa Allthem perquè mantingui l'activitat i han anunciat avui des de la xarxa que recorreran aquesta decisió. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Entitat veïnal i ajuntament recorreran cadascú la decisió de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a una incineradora, diu la plataforma, que ataca la salut dels veïns i veïnes de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. En declaracions a la xarxa, un dels membres de la plataforma antiincineradora, José Luis Conejero, acusa la Generalitat de mala praxi.
També se parla de defectes administratius i nosaltres parlem de que això, en realitat, és una cosa que ha fet de favor la Generalitat a l'empresa. L'últim dia que tenia per l'autorització va entregar l'estudi mediambiental i aquest mateix dia va donar una autorització que si no hagués sigut fora de temps.
D'altra banda, el sindicat UGT ha celebrat la decisió perquè permet mantenir la feina dels 300 treballadors que fan feina de forma directa i indirecta a Allthem. D'altra banda, l'empresa assegura que compleix la llei.
I no deixem el medi ambient, ja que Ecologistes en Acció posen en dubte la viabilitat de construir una central d'hidrogen i amoníac verds a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'entitat ecologista alerta que encara no hi ha un marc normatiu al voltant de la producció i adverteix que poden tenir un gran impacte sobre el territori. Canal T, Andreu Prunera.
Ecologistes en Acció ja ha fet arribar els seus dubtes a la Generalitat i tenen previst presentar al·legacions al projecte. Esperen que la ponència ambiental acabi tombant aquesta nova central que se situaria als terrenys de l'empresa química Aircross al municipi. Miquel Llop és el portaveu d'Ecologistes en Acció.
L'utilització de l'amoníac com a fertilitzant, quan en realitat l'adoba hauria de ser única i exclusivament de matèria orgànica i l'hidrogen tenint en compte que és un gas, diguéssim, volàtil i corrosiu i que planteja molts problemes tècnicament, hem de sumar tota una sèrie de hàndicaps pel lloc in situ on se pensa instal·lar aquesta planta, sobretot pel fet de que s'haurà de construir una línia d'alimentació elèctrica que vindrà des de Terol i també per la construcció d'un gasoducte que comunicaria la planta de Flix en la xarxa de distribució d'Enagas al punt de Corbera d'Ebre.
Tot just aquesta tarda, el conseller d'Empresa i Ocupació, Roger Torrent, té previst visitar els terrenys d'Aircross a Flix per presentar una nova implantació industrial a la zona que compartiria espai justament amb la nova central d'hidrogen i amoníac verd.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han creat una aplicació mòbil que vol ser una comissaria de butxaca per tal de potenciar la comunicació amb la ciutadania. La primera versió de l'app permet alertar de casos de violència de gènere o bé d'odi. També trucar al 112, així com rebre notificacions de la policia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'aplicació, que ja es pot descarregar des de les botigues d'Android i d'Apple, està pensada per apropar el cos policial als ciutadans. Així permet localitzar la comissaria més propera, però també ajuda a demanar cita prèvia i accedir al WhatsApp de violència masclista. A més, es poden enviar missatges de correu per comunicar qüestions relacionades justament amb la violència contra les dones, odi i discriminació, terrorisme i internet segura. En aquest sentit, el director general de la policia, Pere Ferrer, ha destacat que servirà per apropar-se a les noves generacions.
Per al nivell d'integració que tenen les noves tecnologies en els joves, el fet de tenir la comissaria a la butxaca, doncs segurament també és un àmbit en què ens fem més permeables a que ens puguin denunciar doncs, comportaments o qüestions que si no altrament es queden per ells, no? I que doncs, aquí en aquest sentit aprofitarem la naturalitat amb la que viuen en el món tecnològic i com deies de tenir l'aplicació just al costat doncs, per poder transferir una alerta al cos policial de dir a l'escola està passant això, a casa està passant això.
L'aplicació també permet accedir al catàleg d'objectes robats recuperats. Abans de Nadal també es podrà denunciar la pèrdua de documentació i demanar autoritzacions per a viatjar a l'estranger.
Gràcies, David Navarro. L'accés a la pornografia a través d'internet pot induir alguns adolescents a cometre agressions sexuals. Ho avisa l'expert en psicologia criminal Bernat Tifón. Ho ha dit a la xarxa arran de l'augment de casos que hi ha hagut els darrers mesos a Catalunya. L'expert insta el Parlament a preveure aquesta nova realitat de cara a futurs canvis legals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Ha estat un canvi social important, l'accés fàcil dels adolescents a internet i les xarxes socials. El professor de Psicologia Criminal i Forense, Bernat Tifón, alerta que els fa adquirir una mala concepció de la sexualitat i la volen dur a terme.
10 anys antes, d'alguna manera, era poco usual, digo 10 o 10, 15, no es igual, ¿no? Poco usual de que un menor pudiese acceder a las redes sociales. Primero porque existían muy ínfimas o eran muy pocas las redes sociales entonces, y luego internet, evidentemente, y tenían más facilidad de acceso justamente a este contenido, pues de material sensible de tipo sexual, ¿no? Con lo cual, pues tendría los operadores jurídicos que están en el Congreso de los Diputados, que son los que se encargan justamente de desarrollar las leyes, tendrán que preverlo, esta circunstancia, debido a la realidad social actual que tenemos hoy en día.
Als menors i les menors de 14 anys se'ls apliquen mesures com l'internament en un centre o bé l'amonestació, per exemple, en funció de la gravetat del delicte que cometen. Però la funció de la llei amb els menors d'edat és resocialitzadora. Ho ha recordat la presidenta de la secció d'Infància i Adolescència del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Pilar Tintoré, que està en contra de rebaixar l'edat de la imputabilitat penal per sota dels 14 anys.
I hem de passar avui també pel Bages, ja que una treballadora de l'Ajuntament de Sallent ha denunciat per assetjament laboral diversos membres de la brigada municipal. El consistori ha confirmat els fets i ha activat el protocol per a aquesta mena de situacions. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
Segons ha pogut confirmar Ràdio Sallent, una treballadora de l'Ajuntament del Poble Bagenc va denunciar que l'encarregat, treballadors i el mateix president del comitè d'empresa de la brigada la van assetjar amb bromes i comentaris sexistes, homòfobs i masclistes per tal de ridiculitzar-la. L'Ajuntament de Sallent ha confirmat aquesta informació a Ràdio Sallent i ha explicat que la treballadora va haver d'agafar la baixa per ansietat al cap de poques setmanes de començar a treballar. Afegia també que la situació es va agreujar pel fet de ser l'única dona de tota la brigada, que en aquest cas és masculina, i més quan van saber que era lesbiana. Sobre això, l'Ajuntament ja ha activat el protocol per situacions d'assetjament laboral. Tot i això, aquesta treballadora assenyalava que durant molt temps es va trobar perduda, sense saber a qui recórrer i sense l'empara dels responsables laborals i polítics de la brigada.
La Universitat de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en l'ampliació del parc científic i en la nova facultat de matemàtiques, que han d'estar enllestits al 2028. Es tracta d'un projecte clau per establir un pol científic a la capital catalana. Avui s'ha anunciat que qui farà la inversió per la construcció dels edificis serà l'Institut Català del Sol. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. 50 milions que l'Incasol preveu recuperar en un termini de també 50 anys. Els dos nous edificis, un acollirà la Facultat de Matemàtiques i l'altre, que suposarà l'ampliació del parc científic de la ciutat, s'hauran construït el 2028, segons ha anunciat el vicegerent de Projectes Estratègics de la Universitat, Jordi Bosch.
La idea és que l'Incasol, per tant el Departament de Territori, realitza la inversió després que hi hagi una sessió del sòl i posteriorment, durant 50 anys, va amortitzant amb el pagament dels usuaris dels edificis. El pagament que els centres de recerca, que la pròpia universitat va realitzant durant aquests 50 anys, acaba portant a una amortització d'aquests edificis que fa l'Incasol en aquesta inversió inicial.
Per al rector Joan Guàrdia, aquest ha estat un dia històric per a la Universitat de Barcelona. Els consellers d'Universitat, Joaquim Nadal i de Territori, Juli Fernández, juntament la segona tinenta d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz, han signat el protocol del projecte en una fotografia que vol passar precisament a la història com a exemple de col·laboració institucional.
Ens ocupem ara de la salut. La regió sanitària del Camp de Tarragona incorpora 33 higienistes bucodentals. Es tracta d'un projecte iniciat a final d'any i que actualment se centra en col·lectius vulnerables per tal de fer tasques de prevenció de malalties bucodentals, així com actuacions menors marcades per l'odontòleg. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
És una de les darreres accions que ha pres Salut per reforçar l'atenció primària de Tarragona amb la introducció de diversos rols per facilitar l'accés dels pacients. Amb la incorporació dels higienistes es pretén promoure l'educació bucodental. La gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Imma Grau, ha destacat la importància del paper d'aquest sector.
És un paper molt important a dintre de l'equip assistencial i que, per tant, ens ajudarà a potenciar tot el que són els hàbits saludables, l'educació, també ens ajudarà d'alguna manera a millorar la cartera de servei i també a millorar l'accessibilitat amb el que fa a l'atenció bucodental i a la salut bucodental del territori.
Al Camp de Tarragona, els 33 higienistes s'han distribuït en funció de la població que cobreixen els centres d'atenció primària.
La xarxa de comunicació local.
Terrassa torna a brillar amb el seu festival de jazz. Matinals a places i parcs, pícnic jazz Vallparadís i la nova Jazzcava com a principal escenari de figures internacionals i de casa. 42è Festival Jazz Terrassa, del 8 al 26 de març. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El dia abans de la moció de censura que Vox ha presentat a Pedro Sánchez, el govern central carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asseguren que està lligant el seu futur polític a l'extrema dreta, abstenint-se en la moció que presenta com a candidat alternatiu, recordem, Ramon Tamames. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha dit que l'executiu gaudirà demà de la moció de censura i atacant més el líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, que no pas el de Vox, Abascal. Per dos motius, perquè s'abstindrà davant la moció i perquè no anirà personalment al Congrés de Diputats.
És un debate donde se van a contraponer modelos y tal vez lo que no quiera desvelar son esas capitulaciones matrimoniales y por qué esta vez, en lugar de decir no a Abascal, a Vox y a la extrema derecha, está ligando su futuro político al mismo. Es que lo que va a hacer Feijóo absteniéndose a esta moción de censura de Vox es ligar, atar su futuro político a la extrema derecha.
La portaveu no ha volgut explicar si serà el president Pedro Sánchez qui respondrà a Ramon Tamames, ja que Tamames no és el candidat a presentar-se a les eleccions, sinó el candidat a defensar només la moció de censura.
Justament, Esquerra Republicana denuncia que el govern central boicoteja i contraprograma amb la moció de censura de Vox la Comissió d'Investigació del Parlament Europeu sobre Pegasus, que es fa avui i demà a Madrid.
La delegació del Parlament Europeu que investiga el cas d'espionatge Pegasus és a Madrid. Ni el president Pedro Sánchez ni amb cap ministre s'hi reuniran. Sí que ho faran, en canvi, representants dels partits independentistes que ho consideren un boicot, ho ha dit la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Tornem a constatar aquesta manca de democràcia, de qualitat democràtica de l'Estat espanyol, que el que ha fet és negar-se a crear una comissió d'investigació a les Corts espanyoles, no participar, per tant, donar planton a la comissió d'investigació del Parlament de Catalunya i ara, quan hi ha aquesta missió del Parlament Europeu aquí a Madrid per tal d'investigar, parlar, poder analitzar els fets, doncs no només boicotejar-la, sinó ningunejar-la i fins i tot contraprogramar amb la sessió de la moció de censura que demà començarà el Congrés dels Diputats.
Demà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb la comissió del Parlament Europeu com a afectat de l'espionatge.
Les obres per connectar el tramvia de Barcelona entre Verdaguer i Francesc Macià començaran d'aquí a un any. Serà quan entri en funcionament el tram entre Glòries i Verdaguer. Aquest és el compromís que han reiterat avui tant l'Ajuntament com la Generalitat, que han volgut blindar la finalització de tot el trajecte en un any marcat per les eleccions municipals. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En una visita d'obres, l'alcaldessa de Colau i el conseller de Territori, Juli Fernández, han destacat la importància d'una infraestructura que permetrà enllaçar de manera sostenible i ràpida i amb gran capacitat als municipis del Baix Llobregat, amb Badalona i Sant Adrià de Besòs per la Diagonal. I ha estat en aquest escenari, davant de la futura estació de Sicília, que tots dos s'han compromès a acabar la connexió. Escolteu Colau.
Que això ja és una realitat, aquest primer tram fins a Verdaguer. Està en obres i acabant-se i, per tant, això és una realitat, però també hem explicat que el nostre deure com a institucions, amb una cosa que hi ha consens i que ja ha estat acordada, és fer que tot estigui llest, tots els projectes, licitacions, absolutament tot, perquè una obra encavalgui amb l'altra. Per part nostra està tota la feina feta per garantir que el tramvia arribi fins on ha d'arribar, que és Francesc Macià, perquè així es produirà tota la connexió. No tindria cap sentit, va contra el sentit comú, començar la connexió del tramvia per la Diagonal i deixar-la a mitges.
Com dèiem, les obres de la primera fase avancen segons el calendari previst i aquest dilluns s'han començat a fer les primeres soldadures de carril per fixar les futures vies, que en alguns trams ja estan posades fa dies. I també s'ha acabat la instal·lació de les primeres marquesines de la futura parada de Sicília. Segons el calendari ratificat avui, el tram entre Glòries i Verdaguer del tramvia començarà a funcionar d'aquí a un any, però molt abans, d'aquí a 6 mesos, ja estarà acabada la urbanització de tot el tram de la Diagonal afectat per les obres.
Avui ha entrat en funcionament la T16 a les corones de transport de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona. El nou títol és unipersonal i gratuït per als joves de fins a 16 anys i permetrà viatjar de manera il·limitada a cada zona de transport.
La T16 substitueix la T12, que tenia les mateixes característiques i n'allarga la vigència fins als 16 anys. Aquest canvi es va fer a Barcelona, però fa 6 anys. La sol·licitud de la targeta varia segons la zona, però es pot fer en centres d'atenció al client, punts habilitats o en línia. La T-Jove fins als 30 anys amb tarifa única per a totes les zones no arribarà fins al 17 d'abril. Amb la bonificació del 50%, la T-Jove valdrà 47 euros a la zona de Girona, 40-20 a Lleida i 56-60 al Camp de Tarragona.
I és moment per la cultura. El govern central torna a incloure els toros en el bo cultural per als joves. Dels 400 euros anuals que rebrà cada jove que faci 18 anys aquest 2023, 200 poden ser per anar a espectacles taurins. El Tribunal Suprem en va anul·lar l'exclusió i ara el Ministeri de Cultura ha tornat a bonificar-los en la promoció d'aquest any.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la segona edició del bo cultural. Seran 400 euros per a aquells que facin 18 anys, una quantitat que rebran de cop 500.000 de joves, independentment de la seva situació econòmica. La meitat, 200 euros, poden ser per anar als toros. Ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
Del total de 400 euros que reciben en el bono cultural, van a poder destinar hasta 200 a artes, a espectáculos en vivo, a patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para música en directo, artes escénicas, cine, museo, bibliotecas, exposiciones, festivales o espectáculos taurinos.
Els altres 200 permeten comprar suports físics com llibres, DVDs, discos o el consum digital, també a la subscripció de plataformes o a audiollibres.
Anem ara fins a Lleida, ja que els artistes Lluc Uter i Foxy han guiat la creació d'un mural cooperatiu per celebrar avui el Dia de la Felicitat. El Rectorat, la Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida, ha impulsat aquesta activitat amb diverses associacions a favor de la inclusió. UAU Lleida Ràdio, Lluc Ortega.
Des de fa més de 10 anys, la càtedra celebra el Dia de la Felicitat amb diferents iniciatives. Enguany, els artistes urbans de la cooperativa REM han participat en la creació d'un mural conjunt amb diversos grups de la Fundació Jericó. El mural està localitzat al pàrquing reservat de la Facultat de Lletres i ocupa aproximadament 20 metres de llarg i 2 d'alçada. Foxy, un dels artistes que ha guiat el projecte, ha compartit la intenció del mural i del seu disseny abstracte.
Ara veig un tupé, ara veig una balena, ara veig un no sé què. Llavors, també aquesta part fa una miqueta de reflex. Depèn de l'estat que estigui. Llavors els hi serveix als companys que estan en els recursos per analitzar una miqueta també en el punt on se troben, no? Perquè al final fa també com una mica de test de roixes, una miqueta això, no? Que depèn del moment on estiguis tu, seràs capaç de veure unes coses o unes altres. I llavors no busquem una forma concreta, sinó és més aquest mirall.
Les organitzacions que han participat en aquesta iniciativa són la Fundació Tutela Aralosa, el Servei de Rehabilitació Comunitària i l'Associació Agrupat.
I arriben els esports? Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la victòria del Barça davant del Real Madrid suposa un pas de gegant per guanyar la Lliga. Els de Xavi Hernández van fer esclatar l'Spotify Camp Nou quan, en temps de descompte, Kessié va marcar el gol de la victòria, el 2-1, consumant la remuntada culer. Ara el Barça li treu 12 punts d'avantatge al Real Madrid quan queden 12 jornades pel final del campionat. Escoltem el tècnic blaugrana un cop acabat el partit.
No és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets, no? Molt satisfets tots. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, són una família dins del vestidor, hi ha un ambient extraordinari, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una lliga extraordinària, no? Estic molt, molt orgullós de veure l'equip jugar.
Un Barça que acaba de comunicar que Ronald Araujo té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra i que és baixa, no marxa amb la selecció d'Uruguai, i la seva evolució en marcarà la disponibilitat. El pròxim partit del Barça és d'aquí 15 dies davant l'Elx. Seguim amb el Barça de protagonista, i és que l'equip femení viatja a Roma per jugar demà a l'Olímpic, el partit d'anada dels quarts de final de la Women Champions League. El tècnic Jonathan Giraldez ha facilitat la convocatòria amb la confirmació de la baixa de Clàudia Pina, que ja es va perdre al Barça-València per un esquinç al turmell. Tampoc hi són Mariona Caldentell ni Alexia Putellas. Sí que viatja a Roma la jove Vicky López, l'única amb dorsal del filial en aquesta convocatòria. I parlem de ciclisme, perquè ha començat la Volta a Catalunya. Avui dilluns s'ha iniciat la principal prova ciclista de casa nostra. La cursa comença a Sant Feliu de Guíxols, de fet ha començat fa una estona, i acabarà el diumenge vinent a Barcelona. Des de Televisió de Costa Brava ens informa Maria Pagès.
La 102a edició de la Volta a Catalunya aplega grans noms del ciclisme com el vigent campió del món Remco Evenepoel o els darrers vencedors del Tour de França Egan Bernal i Geraint Thomas. Per segona vegada consecutiva, la primera etapa de la competició arranca i finalitza al mateix municipi, a Sant Feliu de Guíxols. En total són 164,6 quilòmetres que recorren els esportistes dels 25 equips participants. L'itinerari en concret copsa les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i el seu punt més elevat és la muntanya dels Àngels, al bell mig del massís de les Gavarres, amb 445 metres d'altura. La jornada ha arrencat vora la una del migdia des del Guíxols Arena, on minuts abans s'ha oficialitzat la presentació dels equips. Està previst que els ciclistes arribin cap a les 5 de la tarda a la carretera de Girona de Sant Feliu de Guíxols. Abans, però, i com a novetat, els esportistes encararan el passeig marítim i la rambla de la localitat. La volta ciclista continuarà demà entre Mataró i Vallter a Setcases, i com ja és tradició, finalitzarà aquest diumenge a Barcelona.
I en vòlei, Sant Cugat tornarà a jugar play-off per tercer any consecutiu. Les santcugatenques s'han classificat pel play-off pel títol de Lliga. El rival a quart serà el Cajasol andalús. Serà el millor de tres partits amb el factor pista en contra, i el primer dels partits es jugarà el dissabte vinent a Vall d'Oreig. I en tennis, Carlos Alcaraz ha guanyat aquesta matinada el torneig d'Indian Wells en imposar-se a Medvedev per 6-3 i 6-2. Alcaraz torna a ser el número 1 de l'ATP. La seva victòria davant del rus en la final del Masters 1000 d'Indian Wells amb prou feina s'ha allargat una hora i 10 minuts. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida. Hi ha més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 29 de març a l'Auditori, Jordi Savall recuperarà la versió original per a cor i orquestra de les 7 últimes paraules de Crist a la Creu de Haydn.
A més, Jordi Boixaderas i Sílvia Bel recitaran el text de Saramago, Les 7 paraules de l'home.
Entrades a auditori.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Propostes en xarxa.
Arriba l'època de les passions, i no ho dic per allò de la primavera, la sangaltera, sinó per l'espectacle que porta a l'escenari Els últims dies de la vida de Jesús. Una història que representa diversos municipis catalans, tot i que n'hi ha un que l'ha convertit en un espectacle únic a Europa. Als peus de la muntanya de Montserrat, centenars de persones fan possible les 40 escenes de la Passió d'Esparreguera, un espectacle centenari declarat d'interès nacional i premiat amb la Creu de Sant Jordi, que se celebra cada any per Setmana Santa, entre els mesos de març i de maig. Tota una experiència cultural, artística i festiva de gran magnitud. I és que si desgranem totes les persones que li donen forma, hi trobem prop de 100 personatges, 400 figurants, una orquestra, una coral, els equips de tramoia, d'il·luminació, de so, i darrere bambolines la cosa continua, i els encarregats de vestuari i maquillatge, per exemple. Vaja, que si anem sumant, ens aproximem al miler de persones, i parlen de milers, cada any veuen i viuen la Passió d'Esparreguera més de 15.000 espectadors. I això que tothom sap com acaba la història. L'espectacle s'estructura en dues parts, per això té fama d'allargar-se tot el dia, o el que és el mateix, prop de 6 hores. Al matí s'hi representa la vida pública de Jesús i a la tarda és el torn de la seva passió, mort i resurrecció. Aquest és el format tradicional, tot i que n'han creat un de nou que concentra els fets en 2 hores i 30 minuts. Fins l'1 de maig, la història universal i la tecnologia s'uneixen a la passió d'Esparreguera. Trobareu tots els detalls de les representacions al web lapassió.net.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Pas endavant en la investigació judicial per l'explosió de fa 3 anys a l'empresa Iqoxe de Tarragona, que va deixar 3 morts i 7 ferits. Avui ha declarat davant la jutgessa que instrueix el cas el director general d'aquesta indústria química. I demà i passat ho faran el responsable de seguretat de la companyia i el director de la planta. A les portes del jutjat d'instrucció número 1 s'han concentrat veïns i familiars dels afectats. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfons López, ha demanat que es faci justícia.
Queremos reivindicar por la seguridad de Tarragona y queremos reivindicar que se haga justicia. Justicia de que un día hubo 7 heridos y 3 fallecidos. Y aquí tenemos a la madre de un fallecido que tenga que estar aquí porque todavía no se ha hecho justicia con ella.
És dilluns 20 de març de 2023 i tenim més titulars. Els Mossos creen una aplicació mòbil que vol ser una comissaria de butxaca. Montse Hidalgo.
La primera versió de l'app permet alertar de casos de violència masclista o odi, trucar al 112, així com rebre notificacions de la policia. L'objectiu és que abans de final d'any es pugui utilitzar per fer tràmits senzills.
La Universitat de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en l'ampliació del parc científic i la construcció de la nova Facultat de Matemàtiques.
Edificis que han d'estar enllestits el 2028. Es tracta d'un projecte clau per establir un pol científic a la capital catalana. La inversió la farà l'Institut Català del Sol.
Les obres per connectar el tramvia de Barcelona entre Verdaguer i Francesc Macià començaran d'aquí a un any.
És el compromís que han reiterat avui tant l'Ajuntament com la Generalitat, que han volgut blindar la finalització de tot el trajecte. L'explica l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Que el nostre deure com a institucions, amb una cosa que hi ha consens i que ja ha estat acordada, és fer que tot estigui llest, tots els projectes, licitacions, absolutament tot, perquè una obra encavalgui amb l'altra, per garantir que el tramvia arribi fins on ha d'arribar, que és Francesc Macià, perquè així es produirà tota la connexió.
En cultura, el govern central torna a incloure els toros en el bo cultural per als joves.
Dels 400 euros anuals que rebrà cada jove que faci 18 anys aquest 2023, 200 poden ser per anar a espectacles taurins. El Tribunal Suprem en va anul·lar l'exclusió i el Ministeri de Cultura ha tornat a bonificar-los.
Pel que fa als esports, Eduard Cabré, el Barça té més a prop la Lliga.
Els de Xavi Hernández van fer esclatar l'Spotify Camp Nou quan en temps de descompte que Kessié va marcar el gol de la victòria blaugrana. Ara el Barça treu 12 punts al Real Madrid quan queden 12 jornades pel final.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Al llarg de les properes hores han de continuar els núvols més aviat espessos i fent-se el ronso a gran part de les comarques de Girona. Seran núvols baixos que, per molt amenaçadors que es vegin en alguns moments, tampoc acabaran espetegant en forma de ruixats. A la resta de Catalunya, simplement núvols prims i ja entrada aquesta tarda i aquest vespre tornaran a augmentar els núvols baixos, en aquest cas, especialment a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Una temperatura agradable. A les immediates hores estarem parlant de molts valors entre 20 i 22, 23 graus, que sobretot assolirem cap a la terra ferma. En vista demà, despertarem amb núvols baixos, amb boira, fins i tot cap als Vallesos, a la Selva, a l'Empordà, conques interiors en general. Després aquests núvols es desfaran, però en quedaran molts de prims, que bàsicament demà a la tarda es faran una mica més gruixuts i fins i tot el Pirineu Lleidatà, amb d'altres nuvolades que acabaran deixant algun ruixat molt local. Demà la temperatura no variarà. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinant Montse Hidalgo, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La cúpula de l'empresa Iqoxe ha començat a declarar aquest matí al jutjat per l'explosió del 14 de gener de 2020, que va provocar la mort de 3 persones i va ferir-ne 7 més. El director general de la Química ha estat el primer a donar explicacions davant del jutjat d'instrucció 1 de Tarragona, després de gairebé 3 anys d'investigació, que continua en marxa. A les portes s'han concentrat veïns i familiars dels afectats per demanar que es faci justícia. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Prop de 4 hores de declaració de José Luis Morlán, és el director general de la indústria química. A l'exterior, a primera hora, l'han rebut els veïns i familiars dels afectats per l'accident del gener de 2020, que va costar la vida a 3 persones, una d'elles un habitant de Torreforta que es trobava a casa seva. La deflagració va fer entrar al seu domicili una placa que el va matar. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha demanat que es faci justícia i ha recordat que la ciutat no oblida el que va passar.
Que nos vean que Tarragona sigue viva, que seguimos luchando y que le vamos a recordar de que l'accident de Iqoxe no lo vamos a olvidar.
Al llarg d'aquesta setmana han de declarar altres directius d'Iqoxe. Per demà és previst que ho faci Gerard Adrio, que és el responsable de seguretat de la companyia l'any 2020. Dimecres és previst que declari el director de la planta Juan Manuel Rodríguez. Instrueix el cas Sofía Beltrán Miralles, que ja els va citar a declarar a finals d'any. Finalment s'ha posposat aquesta declaració fins a data d'avui.
Gràcies, Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio. La plataforma veïnal antiincineració de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental, denuncia que la Generalitat ha afavorit l'empresa Holcim perquè ha mantingut l'activitat i anuncien des de la xarxa que recorreran aquesta decisió. Edgar Sapiña, bon dia.
Bon dia. Entitat veïnal i ajuntament recorreran cadascú la decisió de la Generalitat per mostrar el seu rebuig a una incineradora, diu la plataforma, que ataca la salut dels veïns i veïnes de Montcada i Reixac, al Vallès Occidental. En declaracions a la xarxa, un dels membres de la plataforma antiincineradora, José Luis Conejero, acusa la Generalitat de mala praxi.
També se parla de defectos administratius i nosaltres parlem de que això, en realitat, es una cosa que hace de favor la Generalitat a la empresa. El últim dia que tenia per l'autorització va entregar l'estudi mediambiental i aquest mateix dia va donar una autorització que si no hagués sigut fora de temps.
D'altra banda, el sindicat UGT ha celebrat la decisió perquè permet mantenir la feina dels 300 treballadors que fan feina de forma directa i indirecta a Holcim. D'altra banda, l'empresa assegura que compleix la llei.
No deixem el medi ambient, ja que Ecologistes en Acció posen en dubte la viabilitat de construir una central d'hidrogen i d'amoníac verds a Flix, a la Ribera d'Ebre. L'entitat ecologista alerta que encara no hi ha un marc normatiu al voltant de la producció i adverteix que poden tenir un gran impacte sobre el territori. Canal T, Andreu Prunera.
Ecologistes en Acció ja ha fet arribar els seus dubtes a la Generalitat i tenen previst presentar al·legacions al projecte. Esperen que la ponència ambiental acabi tombant aquesta nova central que se situaria als terrenys de l'empresa química Aircross al municipi. Miquel Llop és el portaveu d'Ecologistes en Acció.
La utilització de l'amoníac com a fertilitzant, quan en realitat l'adobat hauria de ser única i exclusivament de matèria orgànica i l'hidrogen tenint en compte que és un gas, diguéssim, volàtil i corrosiu i que planteja molts problemes tècnicament, hem de sumar tota una sèrie de hàndicaps pel lloc in situ on se pensa instal·lar aquesta planta, sobretot pel fet de que s'haurà de construir una línia d'alimentació elèctrica que vindrà des de Terol i també per la construcció d'un gasoducte que comunicaria la planta de Flix en la xarxa de distribució d'Enagas al punt de Corbera d'Ebre.
Tot just aquesta tarda, el conseller d'Empresa i Ocupació, Roger Torrent, té previst visitar els terrenys d'Aircross a Flix per presentar una nova implantació industrial a la zona que compartiria espai justament amb la nova central d'hidrogen i amoníac verd.
Notícies en xarxa.
Els Mossos d'Esquadra han creat una aplicació mòbil que vol ser una comissaria de butxaca per tal de potenciar la comunicació amb la ciutadania. La primera versió de l'app permet alertar de casos de violència masclista o d'odi, també trucar al 112, així com rebre notificacions de la policia. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'aplicació, que ja es pot descarregar des de les botigues d'Android i d'Apple, està pensada per apropar el cos policial als ciutadans. Així permet localitzar la comissaria més propera, però també ajuda a demanar cita prèvia i accedir al WhatsApp de violència masclista. A més, es podran enviar missatges de correu per comunicar qüestions relacionades justament amb la violència contra les dones, odi i discriminació, terrorisme i internet segura. En aquest sentit, el director general de la policia, Pere Ferrer, ha destacat que servirà per apropar-se a les noves generacions.
El fet de tenir la comissaria a la butxaca, doncs segurament també és un àmbit en què ens fem més permeables. Aprofitarem la naturalitat amb la que viuen en el món tecnològic i, com deies, de tenir l'aplicació just al costat, doncs per poder transferir una alerta al cos policial de dir a l'escola està passant això, a casa està passant això.
L'aplicació també permet accedir al catàleg d'objectes robats recuperats. Abans de Nadal també es podrà denunciar la pèrdua de documentació i demanar autoritzacions per viatjar a l'estranger.
No deixem la xarxa. L'accés a la pornografia a través d'internet pot induir alguns adolescents a cometre agressions sexuals, volem dir. Ho avisa l'expert en psicologia criminal Bernat Tifón. Ho ha explicat avui a la xarxa arran de l'augment de casos que hi ha hagut els darrers mesos a Catalunya. Tifón insta el Parlament, a més, a preveure aquesta nova realitat en futurs canvis legals. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Ha estat un canvi social important, l'accés fàcil dels adolescents a internet i les xarxes socials. El professor de Psicologia Criminal i Forense, Bernat Tifón, alerta que els fa adquirir una mala concepció de la sexualitat i la volen dur a terme.
10 anys antes, d'alguna manera, era poco usual, digo 10 o 10, 15, més igual, ¿no? Poco usual de que un menor pudiese acceder a las redes sociales. Primero porque existían muy ínfimas o eran muy pocas las redes sociales entonces, y luego internet, evidentemente, y tenían más facilidad de acceso justamente a este contenido, pues de material sensible de tipo sexual, ¿no? Con lo cual, pues tendría los operadores jurídicos que están en el Congreso de los Diputados, que son los que se encargan justamente de desarrollar las leyes, tendrán que preverlo, esta circunstancia, debido a la realidad social actual que tenemos hoy en día.
Als menors i les menors de 14 anys se'ls apliquen mesures com l'internament en un centre o bé l'amonestació, per exemple, en funció de la gravetat del delicte que cometen. Però la funció de la llei amb els menors d'edat és resocialitzadora. Ho ha recordat la presidenta de la secció d'Infància i Adolescència del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Pilar Tintoré, que està en contra de rebaixar l'edat de la imputabilitat penal per sota dels 14 anys.
Us ho destacàvem en titulars. La Universitat de Barcelona invertirà 50 milions d'euros en l'ampliació del parc científic i en la nova facultat de matemàtiques, edificis que han d'estar enllestits al 2028. Es tracta d'un projecte clau per establir un pol científic a la capital catalana. Avui s'ha anunciat que qui farà la inversió per la construcció d'aquests edificis serà l'Institut Català del Sol. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. 50 milions que l'Incasòl preveu recuperar en un termini de també 50 anys. Els dos nous edificis, un acollirà la Facultat de Matemàtiques i l'altre, que suposarà l'ampliació del parc científic de la ciutat, s'hauran construït el 2028, segons ha anunciat el vicegerent de projectes estratègics de la universitat, Jordi Bosch.
La idea és que l'Incasòl, per tant el Departament de Territori, realitza la inversió després que hi hagi una cessió del sòl i posteriorment, durant 50 anys, va amortitzant amb el pagament dels usuaris dels edificis. El pagament que els centres de recerca, que la pròpia universitat va realitzant durant aquests 50 anys, acaba portant a una amortització d'aquests edificis que fa l'Incasòl en aquesta inversió inicial.
Per al rector Joan Guàrdia, aquest ha estat un dia històric per a la Universitat de Barcelona. Els consellers d'Universitat, Joaquim Nadal i de Territori, Juli Fernández, juntament la segona tinenta d'alcalde de Barcelona, Janet Sanz, han signat el protocol del projecte en una fotografia que vol passar precisament a la història com a exemple de col·laboració institucional.
Gràcies, Anna. Ens ocupem ara de la salut. A partir d'avui torna a les farmàcies el medicament per deixar de fumar en 25 dies, segons ha publicat l'Agència Espanyola de Medicaments. El Todacitan, subjecte a prescripció mèdica, portava gairebé un mes completament exhaurit. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. La Federació d'Associacions de Farmàcies atribueix la falta d'existències a dos motius principals. El primer, l'increment de la demanda des del moment en què el tractament és finançat per la Seguretat Social, el passat 1 de febrer. I el segon motiu, perquè un dels lots del fàrmac va tenir un problema de codificació que el va invalidar per a la venda. Antoni Torres, president de la Federació, admet que per culpa d'aquestes incidències a les farmàcies hi ha llista d'espera d'aquest medicament. En tot cas, i en declaracions a la xarxa, Torres demana
demana tranquil·litat als pacients perquè la recepta continuarà tenint validesa.
Perquè el sistema de recepta electrònica comença a comptar des del moment en què nosaltres et dispensem el primer. Com que té en compte el nombre de comprimits i els comprimits que t'has de prendre, uns dies abans de que t'acabi aquella recepta ja et permet agafar el segon a caixa. Per tant, com que tu no has pogut començar, pues no passa res, aquella recepta et servirà. Si en el mal moment que jo et caduqués, sempre pots trucar al metge, te la activen de nou i ja està.
El principi actiu del todacitan és la citicina, substància d'origen vegetal que redueix els símptomes d'abstinència i ansietat que causa la dependència de la nicotina. Tot i això, cal tenir ferma la voluntat de deixar el tabac, ja que el fàrmac per si sol no fa miracles.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El dia abans de la moció de censura que Vox ha presentat a Pedro Sánchez, el govern central carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que està lligant el seu futur polític a l'extrema dreta, abstenint-se en aquesta moció. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. La portaveu del govern central, Isabel Rodríguez, ha dit que l'executiu gaudirà demà de la moció de censura i atacant més el líder del Partit Popular, Núñez Feijóo, que no pas el de Vox, Abascal. Per dos motius, perquè s'abstindrà davant la moció i perquè no anirà personalment al Congrés de Diputats.
És un debate donde se van a contraponer modelos y tal vez lo que no quiera desvelar son esas capitulaciones matrimoniales y por qué esta vez, en lugar de decir no a Abascal, a Vox y a la extrema derecha, está ligando su futuro político al mismo. Es que lo que va a hacer Feijóo absteniéndose a esta moción de censura de Vox es ligar, atar su futuro político a la extrema derecha.
La portaveu no ha volgut explicar si serà el president Pedro Sánchez qui respondrà a Ramon Tamames, ja que Tamames no és el candidat a presentar-se a les eleccions, sinó el candidat a defensar només la moció de censura.
Seguim a Madrid. Esquerra Republicana denuncia que el govern central boicoteja i contraprograma amb aquesta moció de censura la comissió d'investigació del Parlament Europeu sobre Pegasus, que es fa avui i demà a la capital espanyola.
La delegació del Parlament Europeu que investiga el cas d'espionatge Pegasus és a Madrid. Ni el president Pedro Sánchez ni cap altre ministre s'hi reuniran. Sí que ho faran, en canvi, representants dels partits independentistes que ho consideren un boicot. Ho ha dit la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Tornem a constatar aquesta manca de democràcia, de qualitat democràtica de l'Estat espanyol, que el que ha fet és negar-se a crear una comissió d'investigació a les Corts espanyoles, no participar, per tant, donar plantón a la comissió d'investigació del Parlament de Catalunya i ara, quan hi ha aquesta missió del Parlament Europeu aquí a Madrid per tal d'investigar, parlar, poder analitzar els fets, doncs no només boicotejar-la, sinó ningunejar-la i fins i tot contraprogramar amb la sessió de la moció de censura que demà començarà el Congrés dels Diputats.
Demà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà amb la comissió del Parlament Europeu com a afectat de l'espionatge.
Les obres per connectar el tramvia de Barcelona entre Verdaguer i Francesc Macià començaran d'aquí a un any. Serà quan entri en funcionament el tram entre Glòries i Verdaguer. Aquest és el compromís que han reiterat avui tant l'Ajuntament com la Generalitat, que han volgut blindar la finalització de tot el trajecte en un any com aquest, marcat per les eleccions municipals. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. En una visita d'obres, l'alcaldessa de Colau i el conseller de Territori, Juli Fernández, han destacat la importància d'una infraestructura que permetrà enllaçar de manera sostenible i ràpida i amb gran capacitat als municipis del Baix Llobregat amb Badalona i Sant Adrià de Besòs per la Diagonal. I ha estat en aquest escenari, davant de la futura estació de Sicília, que tots dos s'han compromès a acabar la connexió. Escolteu Colau.
Que això ja és una realitat, aquest primer tram fins a Verdaguer. Està en obres i acabant-se i, per tant, això és una realitat, però també hem explicat que el nostre deure com a institucions, amb una cosa que hi ha consens i que ja ha estat acordada, és fer que tot estigui llest, tots els projectes, licitacions, absolutament tot, perquè una obra encavalgui amb l'altra. Per part nostra està tota la feina feta per garantir que el tramvia arribi fins on ha d'arribar, que és Francesc Macià, perquè així es produirà tota la connexió. No tindria cap sentit, va contra el sentit comú, començar la connexió del tramvia per la Diagonal i deixar-la a mitges.
Com dèiem, les obres de la primera fase avancen segons el calendari previst i aquest dilluns s'han començat a fer les primeres soldadures de carril per fixar les futures vies, que en alguns trams ja estan posades fa dies. I també s'ha acabat la instal·lació de les primeres marquesines de la futura parada de Sicília. Segons el calendari ratificat avui, el tram entre Glòries i Verdaguer del tramvia començarà a funcionar d'aquí a un any, però molt abans, d'aquí a 6 mesos, ja estarà acabada la urbanització de tot el tram de la Diagonal afectat per les obres.
La Generalitat ha recaptat el darrer any 300 milions d'euros en projectes d'inversió al Camp de Tarragona. És un 40% més que el 2021, cosa que es considera tot un rècord. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Navarro.
El Camp de Tarragona juga un paper important amb un pes industrial consolidat, a part de ser un motor pel seu ecosistema. Aquest any s'inclouen 1.631 empreses exportadores, un 14% més que l'any 2019. A més, hi ha hagut un increment de 200 milions d'euros en els pressupostos amb 5 línies d'ajudes, el que significa que es compta amb recursos i priorització per part del Govern de la Generalitat. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, explica que l'any 2030 s'espera que la indústria sigui un 25% del PIB.
Volem que el 2030 la indústria suposi el 25% del producte interior brut del país i, per tant, volem transitar cap a aquest horitzó i, òbviament, el Camp de Tarragona, un pol industrial, un dels més potents.
Actualment, el Camp de Tarragona es considera una potència en l'àmbit de la indústria catalana, fet que aconseguirà reposicionar-se en l'actual segle XXI.
I la Fira de les 40 Hores de Ripoll torna aquest cap de setmana consolidant-se com un referent al territori. S'han preparat activitats diverses per complementar l'esdeveniment i acostar-lo a tots els públics. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
La Fira Multisectorial de la comarca també manté el format que es va posar en marxa a l'edició anterior, amb més d'un quilòmetre de parades i activitats. Ho explica la regidora de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Ripoll, Manoli Vega.
Una fira multisectorial, una fira en què, de les poques que queden a Catalunya com a multisectorial, però que la nostra comarca ja és això, és multisectorial. I, per tant, donar-li importància al producte de quilòmetre zero que presentem, a l'espai aquest de degustació, també, el de les empreses aquestes importants que hem volgut també, que de tant en tant doncs, ens ajuden a donar aquest valor a la indústria també de Ripoll, una indústria que és internacional i que també ens ajuda a aquesta autoestima que hem de tenir pel nostre poble perquè som capaços de fer moltes coses i molt ben fetes.
Ja hi ha més de 250 parades confirmades i l'esdeveniment es complementarà amb activitats de tota mena i actuacions com la de Pep Poblet i Amistades Peligroses.
I repassem altres notícies destacades del dia. La Policia Nacional desmantella 9 prostíbuls a Sabadell, Premià de Mar, Palamós, Alacant i Inca, a les Balears.
Han alliberat 16 dones de nacionalitat xinesa que eren obligades a prostituir-se i viure en habitacions amb falta de ventilació i insalubritat. Els agents han detingut 7 persones a Barcelona i Sabadell. Com a responsables, se'ls atribueix pertinença a organització criminal, prostitució coactiva i un delicte contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació va començar quan la policia va detectar anuncis a una pàgina web sobre pisos de prostitució a Sabadell.
Iolat engega una campanya per combatre la discriminació racial en l'accés a l'habitatge.
A principis del mandat, l'Ajuntament d'Olot va fer una diagnosi de la situació arran de les denúncies d'un grup de veïns per casos de racisme en l'accés a l'habitatge. Com a resultat, s'ha acordat amb agents de la propietat i diferents entitats un conjunt d'accions, com una campanya de sensibilització o la formació del personal tècnic. L'objectiu és treballar des de la mediació per resoldre una problemàtica de país.
I ens ocupem ara de la cultura. El govern central torna a incloure els toros en el bo cultural per als joves. Dels 400 euros anuals que rebrà cada jove que faci 18 anys aquest 2023, 200 poden ser per anar a espectacles taurins. El Tribunal Suprem en va anul·lar l'exclusió i ara el Ministeri de Cultura ha tornat a bonificar-los.
El Consell de Ministres ha aprovat avui la segona edició del bo cultural. Seran 400 euros per a aquells que facin 18 anys, una quantitat que rebran de cop. Mig milió de joves, independentment de la seva situació econòmica. La meitat d'aquests diners, 200 euros, poden ser per anar als toros, ho ha explicat la portaveu del govern, Isabel Rodríguez.
Del total de 400 euros que reciben en el bono cultural, van a poder destinar hasta 200 a artes, a espectáculos en vivo, a patrimonio cultural y artes audiovisuales, como entradas y abonos para música en directo, artes escénicas, cine, museo, bibliotecas, exposiciones, festivales o espectáculos taurinos.
Els altres 200 permeten comprar suports físics com llibres, DVDs, discos o el conjunt digital a la subscripció de plataformes o també audiollibres.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que la victòria del Barça davant del Real Madrid suposa un pas de gegant per guanyar la Lliga. Els de Xavi Hernández van fer esclatar l'Spotify Camp Nou quan en temps de descompte Kessié va marcar el 2-1 al gol de la victòria blaugrana, consumant així la remuntada culer. Ara el Barça li treu 12 punts d'avantatge al Real Madrid quan queden 12 jornades pel final de la temporada. Escoltem el tècnic blaugrana un cop acabat el partit d'ahir.
No és definitiu, no ens sentim ni molt menys campions, hem fet un pas molt important, això sí, és una evidència, no? 12 punts, faltant 12 partits, doncs estem molt, molt satisfets, no? Molt satisfets tots. Estic molt content pels jugadors, treballen molt, són una família dins del vestidor, hi ha un ambient extraordinari, s'ha valorat molt poc del que estan fent i crec que estem fent una lliga extraordinària, no? Estic molt, molt orgullós de veure l'equip jugar.
Un Barça que acaba de comunicar que Ronald Araujo té una lesió a l'adductor de la cuixa esquerra i que és baixa, no marxa amb la selecció d'Uruguai, i que la seva evolució en marcarà la disponibilitat. S'espera que estigui preparat ja pel pròxim partit de Lliga del Barça, que és d'aquí 15 dies davant l'Elche. Seguim parlant del Barça, el Barça com a protagonista en aquest cas, l'equip femení que viatja a Roma per jugar demà a l'Olímpic al partit d'anada dels quarts de final de la Women Champions League. El tècnic Jonathan Giraldet ha facilitat la convocatòria amb la confirmació de la baixa de Clàudia Pina, que ja es va perdre el partit entre el Barça i el València per un esquinze al turmell. Tampoc hi són Mariona Caldentell ni Alexia Putellas, lesionades. Sí que ha viatjat a Roma la jove Vicky López, l'única amb dorsal del filial en aquesta convocatòria. I parlem de ciclisme, perquè ha començat la Volta a Catalunya. Avui dilluns s'ha iniciat la principal prova ciclista de casa nostra. La cursa ha començat a Sant Feliu de Guíxols i acabarà diumenge vinent a Barcelona. Abans, aquesta tarda, acabarà la primera etapa. Des de Televisió de Costa Brava, informa Maria Pagès.
La 102a edició de la Volta a Catalunya aplega grans noms del ciclisme com el vigent campió del món Remco Evenepoel o els darrers vencedors del Tour de França Egan Bernal i Geraint Thomas. Per segona vegada consecutiva, la primera etapa de la competició arranca i finalitza al mateix municipi, a Sant Feliu de Guíxols. En total són 164,6 quilòmetres que recorren els esportistes dels 25 equips participants. L'itinerari en concret copsa les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i el seu punt més elevat és la muntanya dels Àngels, al bell mig del massís de les Gavarres, amb 445 metres d'altura. La jornada ha arrencat vora la una del migdia des del Guíxols Arena, on minuts abans s'ha oficialitzat la presentació dels equips. Està previst que els ciclistes arribin cap a les 5 de la tarda a la carretera de Girona de Sant Feliu de Guíxols. Abans, però, i com a novetat, els esportistes encararan el passeig marítim i la rambla de la localitat. La volta ciclista continuarà demà entre Mataró i Vallter a Setcases, i com ja és tradició, finalitzarà aquest diumenge a Barcelona.
I en tenis, Carlos Alcaraz ha guanyat aquesta matinada el torneig d'Indian Wells en imposar-se en la final a Medvedev, el rus, per 6-3 i 6-2. Alcaraz torna a ser el número 1 de l'ATP. I en handbol, el Barça és campió de la Copa Asobal. Els blaugranes van guanyar per 39-21 en la final a la de Mar de Lleó, que eren els anfitrions, i sumen així el seu títol número 18 en aquesta Copa, el 12è consecutiu. El club blaugrana també va guanyar la minicopa juvenil. Mentre que demà serà un dia important pel Fraiking Granollers, seguim parlant d'handbol, que afrontarà l'anada dels vuitens de final de la segona competició continental, la Copa EHF, davant de l'Arus de Dinamarca. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però hi tornarem demà, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Baves el coixí.
somies, ve l'alarma i fa ring-ring i tornes a tu, t'hi haguessis quedat. Tens els ulls oberts, ja són les 10, t'asseus al llit, sents fred pels peus, fas tard al món que coneixeu. Sents l'olor de pa, ressent torrat, tots els ocells que hi ha al terrat somriuen i piquen de mans. Em xuclaven les tenebres, era incòmode el coixí, el giraves volta i volta intentant desfer el neguit. I t'enfonses 30 metres sota el terra del teu món. Fa calor i tot és negre, no t'avisen mai les pors.
Busques oranetes i el que et trobes són voltors. Ara les has vist de tots colors.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Seny Magazine. És dilluns 20 de març de 2023 i són les 3 de la tarda. A Seny Magazine, el programa que espereu sempre quan comença la tarda, tots els dilluns al 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Com sempre, primer donar les gràcies a tots els que ens seguiu i escolteu a través de la web del Prat Ràdio i també a través de les nostres xarxes socials a Instagram i Facebook com @escenicmagazine. Gràcies per les vostres reproduccions que cada dia ens oferiu a Spotify, iVoox i Apple Podcasts, amb les que ens doneu suport dia a dia.